Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Els videojocs et permeten transferir els teus moviments a qualsevol altre ésser que hi ha a una pantalla, ens permet escalar i no esgarrapar-nos, caure i no fer-nos mal, jugar a tennis sense tenir-ne ni idea, i llavors el que fem com a jugadors és fer el que ens dona la gana, fins i tot matar si el joc ens ho reclama. Les guerres ara les veiem en directe per televisió des d'aquelles famoses matinades del Golf, de la Guerra del Golf de l'any 1990, mirant aquelles emissions de la CNN amb un senyor periodista que es deia Baixet i cal que es deia Peter Arnett, les cròniques que feia l'Àngela Rodicio des de Bagdad, o les matinades Antena 3 amb José María Carrascal. I també aquelles imatges de color taronja dels trets que hi havia a la zona. Allò ens va canviar la vida a la manera de veure la televisió. Ens sabíem millor, quan érem joves, els noms del general Schwarzkopf o de Saddam Hussein o de George Bush o de Hosni Mubarak que l'alineació aquella històrica del Barça amb Vaquero, Chiqui, Guardiola, Laudrup o Koeman o Stoichkov. La tele va fer un pas endavant en aquella guerra del Golf. Tres dècades després, les xarxes passen per davant i l'atac de Hamas d'aquest passat cap de setmana és vist tot plegat com si fos un joc d'ordinador amb GoPro als caps dels assassins. Deia Susan Sontag, davant del dolor dels altres, que en determinades circumstàncies hem de permetre que les imatges atroces ens persegueixin permanentment. I això passarà. Ahir el sotsdirector del Monarracú, Albert Sort, em va enviar imatges molt fàcil de trobar a les xarxes, bàsicament a Twitter, o com es digui ara, i a TikTok. Imatges terribles, insuportables, imatges de l'atac a aquesta festa rave on Hamas va matar sense contemplacions 260 joves. Per cert, aquest matí, al Monarracú, d'aquí una hora parlarem amb un jove que va aconseguir salvar-se perquè ens expliqui què va passar, què va veure i allò que, per sort, no va haver de viure. Una guerra dins d'una pantalla, un joc d'ordinador real, càmeres dels protagonistes sense cap filtre, sense cap mirada, sense cap confirmació que allò que veiem és real, sense, lamentablement, periodistes, tot tan a prop i a la vegada tan lluny, tot tan real i a la vegada tan increïble. Una guerra ja no televisada, sinó que la tenim a les nostres mans, la tenim al nostre mòbil. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
De la terra, que és dimarts 10 d'octubre del 2023.
Ja avui comencem el dia amb fresca, però al migdia tornarà a fer calor, amb moltes temperatures de 25 a 30 graus, amb sol al centre del dia, però amb alguns núvols baixos ara i de nou al vespre.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, es tallen dos carrils a l'AP7, un a Santa Perpètua en sentit Tarragona des d'ahir a la tarda, on encara es fan tasques de neteja per una incidència i ara s'hi acumulen 3 quilòmetres de retencions, i un altre al tram de Bàscara en sentit Figueres per l'avaria d'un vehicle.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La guerra entre Israel i Hamas s'intensifica cada hora que passa. La d'avui ha estat ja la quarta nit de combats i de foc creuat entre els uns i els altres. El resultat més directe d'aquesta escalada és que el balanç de víctimes no para d'enfilar-se. Atenció, perquè ja en són 1.600 morts. 1.600. El govern israelià assegura que l'atac de Hamas n'hauria deixat almenys de 900 morts a Israel, 260 dels quals aquest festival de música Supernova que se celebrava al kibbutz de Reim a tocar de la frontera amb Gaza. Repeteixo, de les 900 morts, 260 en aquest atac bestial que van fer, que va fer Hamas en aquest festival de música. La resta de víctimes, més de 700, serien palestins que han mort com a conseqüència de la contraofensiva de l'exèrcit d'Israel. En un discurs ahir televisat, amb el posat solemne de les grans ocasions, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, avisava que el conflicte va per llarg. Deixa clar que els atacs d'Israel tot just han començat i vaticina que la guerra transformarà del tot el Pròxim Orient.
We didn't want this war. It was forced upon us.
No volíem aquesta guerra. Ens va imposar de la manera més brutal i salvatge, però tot i que Israel no va començar aquesta guerra, Israel l'acabarà. Hamas entendrà que en atacar-nos ha comès un error de proporcions històriques. Exigirem un preu que recordaran ells i els altres enemics d'Israel durant les properes dècades.
And Israel's other enemies for decades to come.
Els enfrontaments més cruents aquesta hora es concentren a la Franja de Gaza. Una televisió local, Canal 13, apunta que a les últimes hores s'han localitzat més de 1.500 cossos sense vida de militars palestins prop d'aquesta zona. Per tant, si aquesta informació es confirma, el balanç de víctimes que ha deixat el conflicte fins ara es duplicaria. Es duplicaria. Tot plegat mentre la guerra amenaça d'estendre's també al nord d'Israel, a la frontera amb el Líban. El govern libanès no té el control efectiu del sud del país, que està en mans de Hezbollah, que és una milícia pro-iraniana que nega el dret d'Israel a existir. A les últimes hores, Hezbollah ha bombardejat diverses posicions militars de l'exèrcit israelià tocada a la frontera com a represàlia per la mort de diversos dels seus combatents ahir a la tarda en enfrontaments amb helicòpters de combat d'Israel. La situació s'està escalfant i aquesta mateixa nit el Ministeri de Defensa d'Israel ha anunciat que envia tropes i tancs a la frontera amb el Líban. Última hora des de Jerusalem, informa el corresponsal de RAC1, Saleh Mergui.
L'última hora ens porta a la frontera entre Israel i el Líban amb una creixent tensió que pot portar la regió a una guerra a diversos fronts. També ens porta a la Franja de Gaza, on continuen els atacs israelians contra tota instal·lació civil o militar de Hamas i Jihad. I també ens porta a Israel, al sud, on continua el llançament de projectils palestins i, sobretot, on Israel ha reforçat la línia defensiva amb Gaza amb una mobilització de reservistes històrica rècord, més de 300.000 persones. Els drets d'atacs aèris israelians s'han centrat al barri de Rimal, a la Franja de Gaza, al cor de Gaza, i també a Beit Janun, a una ofensiva a la que també participa la força naval. El lideratge de Hamas, amagat sota terra, recorda a Israel que els hostatges israelians poden morir per les seves bombes o, si no, perquè són executats.
Una altra de les conseqüències d'aquesta intensificació dels combats és que cap dels dos bàndols es vol deixar parlar l'altre amunt i l'altre i l'un amb l'altre amb un alto el foc al davant. Qatar s'ha ofert com a mediador per negociar una treva i ha multiplicat els contactes amb Hamas, però de moment aquests esforços no han donat cap fruit. De fet, els únics missatges que s'envien tots dos bàndols són amenaces i retrets. Abans sentíem els de Benjamin Netanyahu, però ahir a la tarda Hamas va avisar Israel que executarà un a un els 150 civils que té segrestats com a hostatges si les forces aèries israelianes continuen bombardejant Gaza. L'amenaça incluïa una advertència especialment macabra. Les execucions seran públiques. Era la resposta de Hamas a l'ofensiva total d'Israel, que ha ordenat un setge complet sobre la Franja de Gaza i ha deixat la zona sense llum i no permetrà que hi entri ni combustible, ni menjar, ni tan sols aigua. Ho va anunciar ahir el ministre de Defensa d'Israel, Yoav Galant, amb aquestes paraules.
No hi ha electricitat, ni menjar, ni aigua, ni tampoc medicaments o combustible. Estem lluitant contra animals humans i actuarem en conseqüència.
Clar, tractar l'enemic d'animal és una desamunització que ha irritat bona part de la comunitat internacional, però Israel no pensa aixecar el peu de l'accelerador i sembla que va a per totes en la seva ofensiva a Gaza, Jerusalem, Sal.
Sí, a Israel afirmen que un atac sense precedents, que per exemple en unes hores ha provocat pràcticament la mateixa xifra de morts que en 5 anys d'intifada del bàndol israelià, ha de tenir una resposta sense precedents. És una represàlia que combina, Jordi, venjança per les massacres de Hamas, però també recuperar la capacitat de dissuasió perduda després del fracàs, gran fracàs, a la defensa del dissabte davant Hamas. Una reacció que passarà factura a Hamas, però també, sobretot, a la població de Gaza, que podria arribar a una crisi humanitària a les properes setmanes. I la gran pregunta ara és si Israel farà o no una gran incursió terrestre.
De fet, aquestes entitats d'ajuda humanitària que hi ha sobre el terreny denuncien que la situació per molts palestins és dramàtica. Les ciutats de la Franja de Gaza cada dia reben desenes de bombardejos que esmicolen cases i edificis. L'Organització Mundial de la Salut denuncia que els caces d'Israel han atacat 11 hospitals de la zona i 6 han quedat totalment destruïts. Això, evidentment, encara dificulta més l'atenció als prop de 4.000 ferits que ha deixat els bombardejos. Davant d'aquesta crítica situació, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, defensa que tots els països que puguin enviïn ajuda humanitària a Gaza. Diu que no s'entén de cap manera que els més perjudicats per la incursió de Hamas siguin civils palestins que ja es trobaven, en general, en condicions precàries abans d'aquest terrible esclat de violència.
Relief and entry. S'ha de facilitar l'ajuda i l'entrada de subministraments essencials a Gaza. L'ONU continuarà intentant proveir ajuda per respondre a aquestes necessitats i reclamo a totes les parts i a tots els partits involucrats que hi deixin entrar les Nacions Unides per portar ajuda humanitària a la població civil palestina que estan atrapats i sense ajuda a la franja de Gaza. Apel·lo a la comunitat internacional que mobilitzi ajuda humanitària immediatament amb aquest objectiu.
La Comissió Europea ha fet cas d'aquesta crida i ha assegurat que finalment no deixarà d'enviar ajuda humanitària a Palestina. És una reculada en tota regla, recollida de cable, després que hi un comissari anunciés que el seu departament congelava tota l'ajuda i la cooperació econòmica amb les autoritats de Palestina. La mesura havia generat un enorme malestar a totes les capitals europees. Anem cap a Brussel·les, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
Si un telèfon va treure fum ahir, va ser el de la Comissió Europea. Diversos països europeus van expressar ràpidament el seu malestar amb el comissari que havia anunciat la suspensió de les ajudes a Palestina, valorades en gairebé 700 milions d'euros. La tensió era evident dins l'executiu comunitari fins al punt que a última hora de la tarda, en un comunicat, Brussel·les va haver de sortir el pas per matisar que el que hi haurà serà una revisió dels acords econòmics per assegurar que ni un euro acaba en mans d'organitzacions terroristes. A més, van voler deixar clar que l'ajuda humanitària està garantida. Avui hi ha una reunió d'urgència dels ministres d'exteriors europeus que arriba amb l'ambient caldejat. Moltes capitals no entenen com un anunci així i en una qüestió tan delicada com el conflicte entre Israel i Palestina es va fer de manera unilateral i sense coordinació.
I mentre la Unió Europea intenta mantenir una posició ponderada i no tallar els canals de comunicació amb les autoritats palestines, els Estats Units opten per mà de ferro. Washington ha enviat cap a Israel desenes d'avions de combat, 4 destructors i fins i tot el portaavions Gerald Ford, que és el més gros i avançat d'arreu del món. El to beligerant dels nord-americans s'ha intensificat a les últimes hores després que la Casa Blanca admetés que Hamas té segrestat almenys 11 ciutadans nord-americans. Per això el govern de Joe Biden assegura que ha estat disposat a utilitzar la força militar sense por i adverteix als països de la regió que més els val no implicar-se en el conflicte. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla.
A tots els enemics que s'estiguin plantejant si entrar en el conflicte, penseu-vos-ho dues vegades. Amb aquest to es dirigia ahir un alt funcionari del Pentàgon als països de l'Orient Mitjà. Una referència clara al règim xiita de l'Iran i al grup libanès Hezbollah que porten dies en el punt de mira dels Estats Units. Dilluns, el Wall Street Journal va acusar directament Teheran d'haver ajudat Hamas a planificar l'atac sorpresa durant mesos i donar llum verd a la massacre d'aquest dissabte. De moment, la postura oficial dels Estats Units és que no hi ha proves d'una implicació directa de l'Iran, però el Pentàgon diu textualment que el país surt a la foto perquè porta anys donant suport material als grups islamistes. Per la seva part, la missió iraniana a l'ONU nega les acusacions i diu que l'atac sorpresa de Hamas s'emmarca en la legítima defensa del poble palestí. Mentrestant, Joe Biden va signar ahir un comunicat conjunt amb els líders del Regne Unit, França, Itàlia i Alemanya, on s'autoproclamen els amics comuns d'Israel i es comprometen a fer-li costat davant el que Tel Aviv ja descriuen com el seu 11 de setembre.
Però no només els Estats Units tenen ciutadans seus en mans de Hamas. Hi ha 2 espanyols desapareguts des de dissabte que també podrien estar retinguts per aquest grup islamista. Ahir el Ministeri d'Afers Exteriors va explicar que són una noia sevillana de 19 anys, amb doble nacionalitat espanyola i israeliana, que estava fent el servei militar en una base del sud d'Israel, i també un ciutadà basc de 46 que vivia en una comuna agrària prop de Gaza amb la seva dona. El govern d'Espanya creu que els poden haver capturat i encara treballa per evacuar tots els ciutadans espanyols que vulguin sortir d'Israel. Ahir, en una entrevista en aquest programa, aquí al Món a RAC1, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, es curava en salut i evitava pronunciar-se sobre la situació d'aquests 2 espanyols desapareguts.
Tenemos en estos momentos a 2 personas que han sufrido de este ataque, desde Gaza a Israel, y bueno, estamos en contacto con sus familias e intentando aclarar y poder ayudar en todo lo posible.
Però ni tan sols un conflicte com el d'Israel i Hamas ha suavitzat la tibantor que impera la política espanyola. A Madrid els partits es llencen els plats pel cap per la posició que mantenen sobre la guerra. De fet, la reacció política al conflicte és molt diferent en funció del partit que l'expressi. El PSOE està alineat a la posició oficial del Ministeri d'Exteriors, però Sumar se'n desmarca i demana no donar carta blanca a Israel. I, esclar, el PP ho aprofita per furgar en les diferències dins del govern d'Espanya i criticar la suposada ambivalència dels de Yolanda Díaz. Informa des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, com és habitual en política internacional, el PP aprofita per sucar pa en els estira i arronsa entre socis de coalició. El portaveu dels populars, Borja Semper, es posava les mans al cap.
Creemos que este gobierno está siendo irresponsable, incluso cuando la posición debe de ser fácil y clara, siempre a favor de los derechos humanos y siempre en contra del terrorismo.
El PP també lamenta que, tot i guanyar les eleccions, el govern espanyol en funcions no els hagi mantingut el cas dels moviments que estan fent en aquest conflicte. Això mentre Sumar posa el focus en els atacs constants d'Israel contra Palestina els últims anys. Ernest Urtasun creu que les institucions europees són hipòcrites.
El castigo colectivo sobre la población de Gaza que está remetiendo el gobierno extremista de Netanyahu es un crimen de guerra. Queremos denunciar la hipocresía de quienes ayer condenaban los ataques de Hamas, pero callan contra los crímenes que sistemáticamente comete Israel.
Això sí, Sumar exigeix que cap dels dos bàndols ataqui els civils.
El conflicte entre Israel i Palestina també es debatrà al Parlament de Catalunya. La setmana que ve la cambra votarà una moció de Junts que reclama una solució pacífica. Però els pronunciaments van molt més enllà de la política. El món de la música també es mulla en favor de la pau. Ahir van ser ni més ni menys que els U2, que van canviar la lletra de la seva cançó Pride in the Name of Love per recordar els centenars de joves a qui Hamas va assassinar mentre eren en un festival de música. Bono va sorprendre tothom presentant aquesta versió des de Las Vegas.
Those beautiful kids at that music festival. Early morning, October 7th. The sun is rising in the desert sky. Stars of David, they took your life, but they could not take your pride.
Bono la dedicava als nens meravellosos al Festival de Música i cantava que el 7 d'octubre al desert van prendre la vida les Estrelles de David. Els U2 volien fer una crida a la no violència amb aquesta cançó, però també reconeixen que en l'actual context els semblava fins i tot ridícul. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1, el primer del periodista Joan Julivert.
Quan la tensió creix a Israel o Palestina, sembla com si estiguéssim davant la mare de totes les guerres. I és així perquè aquest és un conflicte que la majoria dels que vivim l'hem tingut present al llarg de tota la nostra existència, i en part perquè sembla que sobre el que passa en aquest endèmic conflicte ens obligui a posicionar-nos. O ets pro-palestí o ets pro-israelià. Com en altres situacions recents a Catalunya, aquí no valen les mitges tintes si no vols ser acusat d'equidistant. Aquests dies veurem com a banda i banda es fa una certa pornografia del dolor aliè per demostrar la monstruositat de l'enemic, sigui un terrorista de Hamas o un soldat hebreu, tot en una guerra de propaganda per captar fidels a una causa que hi semblem tots interpel·lats. Intentant evitar els impulsos emocionals, intentaré situar-me en l'equidistància, allò que tampoc agrada, perquè avui per avui no sembla que condemnar la brutalitat de l'atac de Hamas i qualificar-los de terroristes sigui incompatible amb la condemna als abusos constants que l'estat d'Israel ha fet contra la població palestina, condemnant-la a un apartheid impropi d'un país que es defineix com a democràcia.
I el segon el posa el periodista de La Vanguardia, Joaquín Luna.
Si l'estat d'Israel ha sobreviscut i guanyat 8 guerres des de la seva fundació l'any 1948, és per raons sòlides, absoluta unitat nacional i suport dels Estats Units en cas de guerra. Netanyahu va convidar a l'oposició a formar un govern de concentració, però tant se val. Mai cap partit o moviment social ha discrepat o dividit en hores bèl·liques. I això que Netanyahu portava mesos sota crítiques. Tot oblidat. El mateix passa amb la relació dolenta amb Joe Biden, que ve de lluny. A l'hora de la veritat, Israel i Estats Units formen una aliança indestructible. Netanyahu pot ara desfermar una venjança mai vista, com promet. Ningú li posarà límits. Els palestinians ofereixen l'espectacle contrari. Hamas a Gaza i l'Autoritat Nacional Palestina a Cisjordània, hereva de Yasser Arafat, no es parlen des de fa anys.
8 i 18 minuts, Pedro Sánchez continua la ronda de contactes per amarrar la seva investidura. El líder del PSOE es troba avui amb el PNB i el BNG, dos dels partits que haurien de donar suport a la seva candidatura com a president del govern d'Espanya. De fet, Sánchez té l'agenda ben farcida de reunions durant tota la setmana i es veurà amb Esquerra demà i amb Junts per Catalunya divendres. El líder del PSOE va començar ahir la ronda de contactes amb una trobada amb Alberto Núñez Feijóo. El resultat de la reunió era previsible i va acabar com va començar, sense acord i amb retrets amargs des d'una i altra banda. Pedro Sánchez va acusar Feijóo de sacsejar els carrers en contra de l'amnistia i fins i tot li va retreure que estigui convocant militants del PP dijous a Madrid perquè el xiulin durant la desfilada militar del 12 d'octubre. No en va, El Confidencial explica aquest matí que a la Moncloa preveuen un dia de la hispanitat de màxima tensió per culpa de la negociació de l'amnistia i per això preparen un recorregut tan allunyat com sigui possible pel públic per minimitzar les xiulades. Però, segons El Confidencial, el PP se'n renta les mans i recorda que Pedro Sánchez l'ha enxiulat cada any. Vaja, que ahir Sánchez i Feijóo no es van posar d'acord ni en això. De fet, que la reunió va anar pel Pedregà, ho demostra el balanç que en feia poc després el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, que qualificava el PP directament de partit antisistema.
Cada vez que el Partido Popular y la derecha no está en el poder, no tiene el poder, hay actuaciones que son casi de antisistema.
Però Núñez Feijóo es defensa i reivindica el seu dret de convocar les manifestacions que li roti.
Por supuesto que el Partido Popular no renuncia en ningún caso a hacer mítines o concentraciones para manifestar nuestra posición en contra de la investidura. Ya fastidiaría que el Partido Popular no pueda hacer actos políticos los fines de semana. Pero ¿en qué país democrático estamos?
El president del PP torna a demanar eleccions per convertir-les, diu, en un plebiscit sobre l'amnistia. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, plebiscit que el PP sempre ha rebutjat en unes eleccions, però ara Feijóo gira el discurs.
Entre desigualdad y nuevas elecciones, lo más honesto son nuevas elecciones. Y si él está seguro de que esto mejora la convivencia y que esto mejora la situación política del conjunto de la nación y también de la comunidad autónoma catalana, entiendo que no tendrá ninguna dificultad para pedir la opinión a los españoles.
Respuesta de Patxi López, en metáfora.
Pues me parece como el niño ese que se lleva el balón a casa si no le pitan penalti. O sea, si no gano yo, que se repitan las elecciones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que gane? Claro, es que se ha pasado desde el día 23 de julio diciendo yo he ganado, yo he ganado, yo he ganado, y claro, llega aquí i resulta que no ha ganat.
Feijóo va sortir de la reunió d'ahir a la tarda, paraules textuals, convençut que Sánchez creu que serà president, i dient, per tant, que les seves negociacions amb l'independentisme van molt bé.
Qui també intenta ficar cullerada en aquestes negociacions entre el PSOE i els independentistes és sumar. Els de Yolanda Díaz presenten aquest vespre la seva proposta de la llei d'amnistia en un acte a l'Ateneu de Barcelona. El text extingiria tots els delictes relacionats amb el procés des del gener del 2013 i fins avui, i especifica que s'hi podria beneficiar exactament, i això és el que pot aixecar més polseguera. Sumar proposa que hi entrin tots els manifestants independentistes perseguits, però també obre la porta a amnistiar els policies que tenen causes obertes per les càrregues durant el referèndum de l'1 d'octubre, informa Adrià Santasusagna.
La proposta de Sumar veu en molt bona part de la llei d'amnistia que els partits independentistes van registrar al Congrés dels Diputats l'any 2020, ara fa 3 anys. Començaria a partir del 23 de gener del 2013, el dia que el Parlament va aprovar la declaració de sobirania. Per tant, inclou el 9N, l'1 d'octubre i també les protestes independentistes. El text parla de causes polítiques i en deixaria fora Laura Borràs. El portaveu dels Comuns, Joan Mena, assegura que s'ha de fer aquest pas endavant.
Evidenciar que tenim tota la voluntat de que aquest camí del diàleg, doncs, fructifiqui i, per tant, que arribi als millors acords, no? Per tant, és la millor prova de que volem que aquest camí, doncs, arribi a bon port.
El text inclou també policies espanyols que van carregar durant l'UO, però n'exclou els que tenen causes obertes per delictes contra la integritat moral o lesa humanitat. Un exemple que en quedaria fora és el que va buidar un ull a Roger Espanyol. Junts i Esquerra ja tenen el text, ho agraeixen, però mantenen que amb qui han de negociar de valent és amb el PSOE.
A les últimes hores també s'ha bullat sobre l'amnistia la Comissió Europea. Brussel·les trenca el silenci habitual per llançar un avís, que estarà atenta al redactat final de la llei per veure com encaixa una possible amnistia amb el delicte de malversació de fons públics que Europa considera clau per combatre la corrupció. Ara bé, el comissari de Justícia, Didier Reynders, admet que no es pot pronunciar perquè encara ni tan sols hi ha un esborrany del text. Però mentre tothom diu la seva sola amnistia, Esquerra continua fent esforços per marcar perfil propi. Els republicans van obrir la porta ahir que el referèndum que reclamen també inclogui altres opcions més enllà de la independència, ho deia el president aragonès de Televisió Espanyola.
Esto forma parte de la negociación que se debe llevar a cabo. En todo caso, desde mi punto de vista, la independencia debe ser una opción. A partir de aquí, si hay otras propuestas, pues bienvenidas sean y que la ciudadanía elija libremente. Pero va a formar parte de las características de este referéndum, debe formar parte de la negociación que se debe iniciar, que soy muy consciente que esto no va a ser de un día para otro, pero es esencial afrontar el problema de fondo.
Els comuns veuen la proposta amb bons ulls, però ahir el PSOE ja la va descartar a totes totes. La portaveu socialista Pilar Alegría no vol ni sentir parlar d'un referèndum.
Creo que tenemos todos que aprender lecciones de lo que se extrajo de la Cataluña del año 2017. Y desde luego las fórmulas que permiten seguir ahondando en la división y en la falta de acuerdos y consensos creo que no son fórmulas válidas para este nuevo tiempo que estamos viviendo y afrontando.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Estefania Molina.
I finalment, Pedro Sánchez va pronunciar la paraula amnistia. I ho va fer ni més ni menys que davant dels representants de la Unió Europea. És a dir, que la cosa va en sèrio. Ja només queda saber la data de la seva investidura. I quins són els serrells que queden de pactar amb Junts? Segons algunes veus de Madrid, hi ha un problema amb la definició del preàmbul. L'independentisme vol que el procés sigui reconegut com una mobilització democràtica i pacífica que l'Estat va esclafar l'1 d'octubre. És evident que el PSOE no està per acceptar aquest relat, ja que, entre altres coses, va donar suport al 155. Però més enllà d'això, el que és evident és que Sánchez vol donar la màxima legitimitat i legalitat a l'aprovació d'aquesta norma. La legitimitat perquè s'espera que la llei passi pel Parlament, pel Congrés dels Diputats, tal que siguin els grups qui li donin suport, els grups que conformen el Frankenstein, i legalitat, ja que espera que la dreta del PP la dugui al Tribunal Constitucional. I si aconsegueix superar aquest maig, no només driblarà l'oposició, també salvarà un punt a davant de l'opinió pública de l'esquerra.
I atenció a aquest vídeo sobre l'1 d'octubre que s'ha fet viral a les xarxes. Són unes declaracions d'Òscar Jaenada. Òscar Jaenada és un actor d'Esplugues de Llobregat i que el 2006 va guanyar el Goya millor actor protagonista pel seu paper a la pel·lícula Camarón. A més, és un dels protagonistes d'Awareness, una superproducció espanyola que s'estrena demà a Amazon Prime Video. Òscar Jaenada, repeteixo, Esplugues, parla del que va sentir durant la jornada de l'1 d'octubre del referèndum i les càrregues de la policia del 2017. Dura una mica més d'un minut, però és que és molt interessant el que diu Òscar Jaenada.
Soy catalán y vamos, y seré toda mi vida catalán. Y ahí hay un problema. Yo no sé, yo lo que sí pues que planteo a veces es eso. Es como un matrimonio, ¿no? Un matrimonio, porque Cataluña y España tampoco han estado unidas siempre. Y hay como un matrimonio y de repente pues uno se quiere separar. Pues hay dos opciones. O separarse porque una de las dos partes no quiere, o como se optó ese 1 de octubre, llevar un barco de piolín lleno de policías nacionales a dar hostias a gente de mi casa. Lo único que consiguieron es que todo catalán con dos dedos de frente se convirtiera en independentismo, porque lógicamente, te vuelvo a decir, yo lo veo como un maltrato en toda regla y creo que habría que hacer un ejercicio de empatía y ver eso, ¿no? Ver cómo ese catalán escuchaba los gritos de a por ellos, que se fue muy duro como catalán y sí que creo que catalanes quieren romper España y tal. Hostia, yo, a mí esto me parece un poco. Yo creo que una pareja cuando se divorcia, el que no quiere siempre dice, ¿quieres romperlo todo? No lo quiero romper. No quiero romper todo, ni mucho menos. O sea, lo que quiero es una vida sin ti, porque contigo no me va bien, ¿no? Por lo que sea, no sé yo. Pero luego, todo esto, yo soy solo actor, artista, ¿sabes? Pero sí que, en lo personal, me dolió mucho ese día. O sea, lloré en mi casa viendo cómo esos policías pegaban a mi gente.
Es curioso ver la cara que fa al seu costat en aquest vídeo María Pedraza, que es la protagonista o la coprotagonista de Warnes, aquesta pel·lícula que és un thriller d'acció del Daniel Bonmayor, de Bonmayor, Benmayor. L'Òscar Jaenada, repeteixo, va fer aquestes reflexions durant una entrevista que li va fer a Euniverso, que és una plataforma de continguts multimèdia, que ahir va publicar aquest fragment. 8 i 28 minuts, atenció a la dada que hem conegut a les últimes hores sobre la precària salut mental del jovent. Fa posar els pèls de punta. Fa posar els pèls de punta. Avui recordem que és el Dia Mundial de la Salut Mental. I l'informe conclou que la meitat dels nois i noies d'entre 15 i 30 anys han pensat en suïcidar-se alguna vegada. La meitat és la conclusió més a la mar d'una enquesta feta a 1.500 joves. El sondeig també revela que 6 de cada 10 ha tingut problemes psicològics l'últim any, el doble que l'any 2017, i que un de cada 3 joves pren psicofàrmacs de manera regular. Té més dades d'aquest estudi, Laia Framis.
L'informe de Mutua Madrilenya i la Fundació Fat Juventut és demolidor. Només un terç dels joves enquestats no han tingut problemes de salut mental durant l'últim any. Per tant, 6 de cada 10 sí que n'han tingut. Els símptomes més freqüents són la falta d'energia, la sensació d'estar trist, problemes per concentrar-se, por al futur o els problemes per dormir. I els trastorns més diagnosticats són la depressió, l'ansietat, el TDAH o trastorns alimentaris. D'aquest informe també xoca que per primera vegada hi ha més joves que alguna vegada han pensat en suïcidar-se dels que mai els ha passat pel cap. Amb xifres, el 49%, gairebé la meitat, ha pensat alguna vegada en treure's la vida. I davant d'aquest augment de problemes psicològics també augmenta el consum de psicofàrmacs. En pren un de cada tres joves encastats i la meitat ho fan sense prescripció mèdica. I això que cada vegada més joves que tenen problemes de salut mental busquen ajuda professional. L'últim any ho han fet dos de cada tres. Els que tenen problemes i no van al psicòleg és, sobretot, perquè no s'ho poden permetre econòmicament.
Gràcies, Laia. És veritat. I és veritat que amb els problemes de salut mental, que cada vegada en són més respecte als que hi havia abans, tenint en compte que a més sortim d'una pandèmia com la del coronavirus, hi ha un problema amb la salut pública a l'hora de poder anar a la salut pública a fer aquest tipus de tractament. Però és molt important tot això verbalitzar-ho. I a tots els joves que esteu escoltant a la ràdio, que esteu al cotxe o que sou a casa, la importància de verbalitzar-ho. De verbalitzar-ho, d'explicar-ho a algú, a l'amic, a la família, però algú verbalitzar-ho, si no passa res, verbalitzar-ho, explicar-ho, mira, trobo així, trobo això, i és que és molt important, que gent coneguda i sobretot gent jove pugui sortir a explicar-ho. És que és bàsic, és que les dades són molt preocupants, i explicar-ho, doncs mira, em trobo bé, tinc una sensació de que m'apago, escolta'm, i així que quan es lleva em passa, una sensació de dir, hòstia, avui no, que no em puc posar ni el peu a terra. Però poso el peu a terra, ho expliques, i hi ha gent que, escolta, hi ha gent que cobra per ajudar-te. I hi ha gent que no et cobrarà per ajudar-te, que són els que tens al teu voltant. Però fixeu-vos en un detall. Hi ha una cosa que està molt bé, i que avui ha passat, i que avui ho trobareu en un diari, en Mundo Deportivo. Els problemes de salut mental també afecten l'esport, i afecten esportistes dels quals admirem. I cada vegada es trenca més el tabú de joves que expliquen què ha passat i que expliquen obertament que han buscat ajuda professional per fer-hi front. L'últim que n'ha parlat públicament ha estat Fermín López. El Fermín, el jove davanter del Barça, que ha revelat a Mundo Deportivo que fa uns anys va tocar fons. Per sort, explica, el suport dels experts el va salvar. Escolteu.
Llegué a mi límite, no aguantaba más, era mucha frustración, lloraba bastante, estaba decaído, no...
¿Necesitas algún tipo de ayuda psicológica?
Sí, yo iba aquí en Masía, porque ya me estaban viendo que no, que la cabeza no me estaba yendo bien. Y bueno, la verdad que me fue bien, lo iba controlando poco a poco, porque yo me enfadaba mucho, tal, me frustraba mucho y me comía mucho la cabeza.
¿Qué tal? ¿Qué sí que se da fe un tall viral? Aquest és Fermín, el jugador del Barça, que avui, amb aquesta entrevista a Mundo Deportivo i per la veu és el Fernando Polo, que li preguntava, doncs jo, és a dir, que sort als experts que el van salvar, perquè plorava molt, estava de molt mala llet, i doncs això, és verbalitzar-ho, explicar-ho, i mireu on està Fermín ara. Va continuar jugant, va jugar un any cedit al Linares, però ara és una de les revelacions del primer equip del Barça juntament amb Lamine Yamal. Sobre la salut mental del jovent, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Sandra Vicente.
Falta d'energia, tristesa, angoixa, estrès, inseguretat, insomni, manca de gana... Aquest és el bingo d'una generació, de la meva i de la de tantes persones més joves que jo. És molt difícil viure pensant que alguna cosa no fas bé, que és culpa teva, que hauries de ser més eixerida, que si no ets feliç és perquè falles tu. Però no, falla el sistema. Un sistema que ens obliga a mirar el compte corrent cada dia, que ens empuja a estudiar una carrera tot i que no veiem futur, a treballar per sobre de les nostres possibilitats, perquè si et fan fora, què faràs? A no poder pagar un habitatge digne. Un sistema que ens diu, si som dones, que mai no estàs prou prima, que t'exigeix formar una família encara que no vulguis. Per sort, una generació, no la meva, sinó la dels que han vingut després, ha trencat el tabú. S'han atrevit a dir que simplement no estan bé, que aquest sistema no està bé. I han anat a teràpia i han fet entendre al món que no té res de dolent, que el problema no som nosaltres, sinó un sistema que ens ofega, ens violenta, ens ceda amb medicació i sovint, fins i tot, ens mata. Perquè molts s'han quedat pel camí, perquè no han pogut més. Per ells i pels que vindran, diguem prou. No hi ha res de dolent en tu ni en mi. És el sistema el que ha de canviar.
8:33 minuts. Continuem endavant els apunts aquí al Món RQ. Geni Hermoso contradiu Luis Rubiales i assegura que el petó que li va fer després de la final del Mundial no va ser consentit. Afegeix, a més, que la va menystenir i que després la va pressionar. Aquests són els grans eixos sobre els quals va pivotar la declaració d'Hermoso davant la Fiscalia que ahir va fer pública Telecinco. L'exdavantera del Barça està jugant a Mèxic i no podrà declarar a l'Audiència Nacional com a mínim fins a finals del mes que ve, però ahir es van filtrar, que també que també... Les seves respostes davant la fiscal de la causa, que després d'escoltar-la va decidir querellar-se contra Rubiales per agressió sexual i coaccions. D'entrada, Hermoso deixa clar que el petó no va ser consentit, tal com defensa Luis Rubiales. És més, la jugadora denuncia que qui va ser president de la Federació Espanyola de Futbol en cap moment la va respectar.
¿Fue consentido ese beso? No. ¿Se sintió violentada o violada por ese acto? Claramente no, me sentí no respetada. O sea, ni como jugadora ni como persona estaba viviendo algo que era histórico. Y también me estaban a mí sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación.
Això contrasta amb la declaració de Luis Rubiales a l'Audiència Nacional i que va recollir a l'Espanyol, en què assegurava que tant l'un com l'altre van consentir el petó.
¿Usted en el momento de darle el beso considera que la respetó?
Vamos, si es que le pregunté antes. Y ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado. Y riéndose y demás.
¿Le pidió el consentimiento?
Por supuesto.
¿Y por qué le agarró la cabeza?
Ya lo he dicho, si es que se me quedaron las manos allá arriba, igual se me hubieran quedado abajo.
La davantera va més enllà i afegeix que no s'esperava que Luis Rubiales li fes el petó, però admet que no recorda massa bé com va anar l'escena. Ara bé, el que es fa evident és que les dues versions no encaixen ni amb cola.
Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo.
Él pega un brinco sobre mí, yo me mantengo firme como para sostenernos.
Y yo le dije, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale.
Este mundial lo hemos ganado gracias a ti, y lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza, y ahí no escuché nada más y me vi con el beso en la boca.
Hermoso sí que recorda que just després del petó li va explicar Alexia Putellas i a Irene Paredes tot el que havia passat, però que en aquell moment estava sobrepassada per la celebració del Mundial i no li va voler donar més importància. En canvi, una estona més tard sí que va tenir clar que Rubiales s'havia passat. Això va ser quan Rubiales li va demanar que sortís del vestidor.
Yo estoy en el vestuario y de repente entra Ana Álvarez al vestuario, que es por la directora deportiva, y me dice que me llama el presidente, que necesita que salga. Él está fuera de la puerta del vestuario, ya me empieza a decir, Jenny, el beso, que se está hablando mucho, yo cuando te veo abrazar, tal, y ya ahí le digo, yo sé cómo ha sido y esto no ha estado bien, y así fue, y sabes que te va a caer.
A partir d'allà, Jenny Hermoso es va començar a sentir coaccionada, tal com defensa la fiscalia. De fet, les pressions no haurien acabat aquí. Van continuar l'autobús de tornada, on l'harien intentat empènyer a signar un comunicat que ella ni tan sols havia escrit.
Usted dijo que no, le intentaron convencer. Y yo dije que no, y dijo, pero míralo, que esto no, que no va a pasar nada, lo mandamos a la prensa y esto ya está, y se queda aquí para, como para calmar todo. Usted se negó. Yo dije, haced lo que queráis.
I després les pressions haurien continuat a l'avió de tornada cap a Madrid. Segons Hermoso, Rubiales li va implorar que l'ajudés apareixent en un vídeo conjunt.
Me estaba poniendo muy nerviosa, le dije que no tenía por qué salir en ese vídeo porque yo no había hecho nada. Y me dijo, tienes que ayudarme, tienes que hacerlo por mis dos hijas que están ahí atrás llorando en el avión. Y dije, tengo que hablar con mi gente. Y lo primero que me dijo, vale, pues ahora mando a alguien que hable con tu hermano.
L'actual davantera del Pachuca de Mèxic també la va entrar a trobar-se en aquesta situació i li va dir a la fiscalia que des del petó ha viscut una persecució mediàtica que no es mereix. Avui el jutge escoltarà tres imputats més en aquesta causa. Són l'exseleccionador femení Jorge Vilda, el director del futbol masculí Albert Luque i el director de màrqueting Rubén Rivera. 1:37 minuts. Els Mossos acompanyen les víctimes de violència masclista a casa seva quan han d'anar a recollir objectes personals. És una mesura que el govern espanyol planteja estendre a l'Estat després de l'assassinat de dues dones aquest estiu, justament en aquest moment d'especial risc. Des de RAC1, la policia assegura a les dones que els pot donar protecció tant si presenten oficialment una denúncia com si no. Ens ho explica el Benet Iñigo.
L'acompanyament el fan normalment dos Mossos de paisà de la comissaria més propera. Tant si és la dona que ha d'anar al domicili com si és l'home que ha de recollir els objectes, els Mossos es posen en contacte amb el presumpte agressor i garanteixen la protecció de la dona, segons explica Marta Martínez de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment a les Víctimes.
L'acompanyem a ell per donar-li tota la protecció a la víctima. Si la víctima vol marxar del domicili, pot marxar, o si vol estar al davant, també té el seu dret d'estar durant la recollida dels objectes.
Si no poden localitzar l'home, la valoració del risc augmenta. L'acompanyament, per cert, es pot fer per ordre judicial, després de posar una denúncia o fins i tot sense fer-ho.
Tot i que no ho faci, si nosaltres tenim coneixement de que existeix un perill, el nostre objectiu és la seva seguretat, l'acompanyaríem al domicili. Aquesta percepció de perill que pot tenir la víctima la tenim molt en compte.
Més enllà d'aquests acompanyaments puntuals, els Mossos fan un seguiment més estret a 106 dones que tenen un risc mitjà, alt o molt alt, d'agressió.
Gràcies, Benet. A principis de l'any que ve, per cert, començaran a funcionar nous equips de psicòlegs especialitzats que s'encarregaran dels informes pericials de casos de violència masclista. Per cert, els Mossos han alliberat una dona que estava retinguda contra la seva voluntat a Sabadell i han detingut la seva parella, un jove de només 22 anys. L'acusen dels delictes de detenció il·legal i maltractament. La dona diu que el noi l'agredia habitualment i que no la deixava sortir sola de casa. Ell, a més, té una filla menor i ja s'han activat els serveis socials. I ho hem sabut també aquesta nit, l'actor Juan José Ballesta, conegut especialment per la pel·lícula, meravellosa pel·lícula, i ella està esplèndida, més, El Bola, està acusat d'agressió sexual i haurà de comparèixer davant del jutge el dia 7 de novembre. Segons un Telecinco, la víctima és una amiga de petit, de la infantesa, que actualment té 47 anys. Els fets haurien passat aquest estiu, durant una nit de festa. Ballesta i la dona estaven en un caixer automàtic i ell li hauria fet tocaments per sota la roba sense consentiment. La sequera es començarà a notar aviat a la butxaca, almenys els que viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona. La raó, doncs, que segons La Vanguardia, l'AMB ja ha començat els tràmits per actualitzar les tarifes d'aigua als municipis i tot fa preveure que aniran a l'alça. Un dels motius que ajuda a pronosticar l'augment és que l'empresa pública que proveeix d'aigua a l'àrea metropolitana, Aigües Ter Llobregat, aprovarà avui encarir les tarifes un 30%. Això és el resultat de la falta de pluges, però també de l'actualització de l'IPC, que no s'havia tocat des de l'any 2017, i també de la gran despesa elèctrica que té l'empresa. Aigües Ter Llobregat és la propietària de les dessalinitzadores que la sequera obliga a fer anar a ple rendiment, i això dispara la despesa en electricitat. Ara bé, calma. Aquest augment del 30% del preu no es traslladarà directament a les factures i encara no sabem quin import acabarem notant el rebut que rebem a casa. Ja que hi som.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
De fet, si no plou els pròxims dies, els embassaments baixaran per sota el nivell de l'any 2008.
Sí, el 31 de març de l'any 2008 va ser quan es va arribar a aquest nivell mínim del 21% en el cas de les conques internes, i si no arriba pluja abundant els propers dies i no es veu reflectida en aquests embassaments, doncs passarem per sota d'aquest límit. Aquesta és una situació extrema, per tant ens porta a una sequera històrica, i sí que és veritat que la gestió que s'ha fet de la sequera ha estat diferent. L'any 2008, per exemple, en 18 mesos amb unes pluges per sota de la mitjana ja vam arribar a aquesta situació, i en aquest cas han passat 36 mesos gràcies a les dues dessalinitzadores que tenim i també l'aportació d'aigua regenerada. Per tant, tenim una situació que és extrema, però hi hem arribat amb més mesos que l'anterior cas perquè vam aprendre alguna cosa d'aquella sequera.
Aviam, una cosa important.
Sí.
Ja fa dies que ens dius que això tard o d'hora haurà de canviar.
Sí.
I pinta que aquesta calor que fa encara aguantarà uns dies, però que de cara al cap de setmana avall que fa baixada.
Sí, sembla que per fi veiem aquests canvis. A partir de dissabte començaria a baixar la temperatura, però es faria més evident aquesta baixada entre diumenge i dilluns de la setmana que ve, una baixada d'entre 5 i 7 graus de les temperatures que ens situaria en la línia del que seria habitual a aquesta època de l'any, per tant amb més fresca, i deixaríem enrere aquesta calor. Però de moment fins divendres encara es mantindran aquestes temperatures tan altes, entre els 25 i els 30 graus al migdia, i tot plegat amb sol, només amb alguns núvols baixos en trams de la costa i del prelitoral, de bon matí i de nou al vespre, i també algunes boires matinals. I dissabte a la tarda podria arribar algun ruixat al Pirineu, i també entre Girona i Barcelona. I ara mateix tenim 20 graus a Barcelona, n'hi ha 17 a Tarragona, 12 a Lleida i també a Girona i a Solsona, i 19 a Cabrils.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8:42 minuts, tenim diversos temes. Per exemple, que ja tenim aquí l'última temporada de The Crown, que el Bayona avui recollirà un premi al Festival de Cinema de Sitges, i que s'acosta al Nadal, perquè ja s'anuncia que El Petit Príncep torna a la sala Paral·lel 62, la desena temporada, d'aquí uns moments.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Estic buscant uns pneumàtics casual, amb un look d'entretemps i tal, per a la platja, la neu, la pluja, per a tot l'any, vaja.
I el que vols és una cosa que vagi bé amb tot. Els pneumàtics 4 estacions són tendència. Aprofita el 2x1 de Peugeot Service amb les millors marques i triomfa en qualsevol passarel·la, vull dir, carretera. Condicions a Peugeot.es.
curioso.
Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
A CESTE tenim la peça que la teva pime necessita per créixer. Assegura el cobrament de les factures amb Pòliza Fàcil, l'assegurança de crèdit més àgil, sense paperassa ni gestions administratives i amb un preu ajustat a la facturació. Pòliza Fàcil t'ajuda a construir la teva pime sobre segur. Calcula el preu a CESTE.es. CESTE, seguros de tu éxito.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te a la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i la instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
Vine i informa't en els nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Vols que el teu fill estudiï un curs de l'ESO o batxillerat a l'estranger?
Informa-te'n a GES Idiomes i t'ajudarem a triar el millor destí amb les millors condicions.
Per la celebració dels 35 anys d'experiència, et fem 500 euros de descompte per un any acadèmic als Estats Units amb la beca americana J1.
Troba'ns a Barcelona, al carrer París 168. GESIdiomes.com. HESIdiomes.com.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes Pay Pimes. Recorda, per a Pimes Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat, en silenci. Rica en vida. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
3/4 tocats de nou, continuem els apunts aquí al món a RAC1. La Diputació de la Corunya anul·larà la multa de 485 euros que volia cobrar a un jove de Barcelona mort en un accident de trànsit del qual ni tan sols va tenir la culpa. La mare de la víctima ha explicat al Twitter que li va arribar la factura, li volien cobrar les despeses d'assistència i de neteja de la carretera on va passar l'accident. Va ser l'agost del 2020, al terme municipal de Dombria, prop de Fisterra. Un cotxe que circulava a una velocitat molt superior a la permesa va envair el carril contrari i va embestir la moto en què anava el nano de 20 anys. La justícia va condemnar el conductor a 2 anys de presó, li va retirar el carnet, tot i que va mentir al judici, pràcticament no va haver de pagar cap preu per l'atropellament mortal. El Consorci de Bombers de Corunya diu que en el moment de l'accident no tenia les dades necessàries per dirimir la responsabilitat de l'accident i li va encarregar per error a la víctima. Déu meu. Per cert, que 3 persones van morir ahir a Cádiz atropellades per un autobús que es va quedar sense frens. A més, hi ha una 4ª persona ingressada a la UCI en estat molt greu i diversos ferits lleus. Fonts de la investigació apunten que el vehicle havia passat la ITV i que tenia tots els permisos en regla. Famílies d'usuaris de residències denuncien a RAC1 que la retallada en el subministrament de bolquers està provocant problemes de salut a molts geriàtrics. Asseguren que ja s'està notant un augment de les infeccions d'orina i les nafres. Tot plegat després que Salut hagi demanat als centres que intentin reduir la quantitat de bolquers que gasten per cada usuari. Eudald Martínez.
La mesura s'inclou en el protocol que el departament va aprovar el 2021 per abordar la incontinència urinària, tot i que no s'ha començat a aplicar fins fa unes setmanes. El document estipula que la xifra màxima de bolquers per dia i usuari és de 4, un menys que fins ara, i que només es pot arribar als 5 en casos especialment greus. La presidenta de la Coordinadora Familiars de Residències 5 Maria José Carcelén i el president de l'Associació de Directors de Centres, Andrés Rueda, asseguren que la decisió ja està tenint conseqüències. Són declaracions de RAC1.
Quan una persona té una infecció d'orina, té una davallada general. Es desorienten i és molt complicat remuntar-los.
Nosaltres som absolutament conscients que en moltíssimes vegades 5 no són suficients.
si a casa li donen 8 o 10 al dia, perquè a la residència ha de tenir 4.
També lamenten que les infeccions d'orina fan que molts usuaris hagin de prendre més antibiòtics amb el risc que això els comporta.
Per cert, atenció a això que llegim avui al Mundo. Un informe de Protecció Civil i dels Bombers d'aquest any ja alertava que la discoteca de Múrcia, en què fa poc més d'una setmana van morir 13 persones per un incendi, no estava en condicions per obrir al públic. Van revisar l'aforament i les sortides d'emergència i van recomanar tancar-la. Malgrat això, la discoteca va poder continuar obrint com si res cada cap de setmana. Viure de lloguer a Barcelona costa de mitjana 1.123 euros al mes. En 10 anys els lloguers a la capital catalana s'han disparat un 62%. Mai havia estat tan car com ara. L'Incasòl ha actualitzat les dades de lloguers segons les fiances dels contractes que gestiona. Informa Montse Martí.
L'últim any els lloguers a la capital catalana s'han encarit gairebé un 13% més. Un lloguer que ara costa de mitjana 1.123 euros. El 2014 costava 688 i el 2005 costava de mitjana 636 euros. La consellera de Territori, Esther Capella, diu que la pujada dels preus dels lloguers és insostenible i reclama al govern espanyol que acceleri l'aplicació de la llei d'habitatge per fixar ja un topall als preus.
És una necessitat urgent, perquè sense l'aplicació de la llei de contenció de rendes, el mercat continua funcionant de forma salvatge.
Sant Vicenç de Montalt és on el preu del lloguer de mitjana és més alt, 1.595 euros. Cabrils, Matadepera i Alella són també ciutats on el preu del lloguer de mitjana se situa ja per sobre dels 1.000 euros. En aquest grup també hi ha Sant Cugat del Vallès, on els lloguers se situen als 1.269 euros. Castelldefels, Sitges, Tiana o, entre d'altres, Esplugues de Llobregat, els lloguers també se situen de mitjana per sobre els 1.000 euros.
Bueno, això cal sumar-hi les despeses energètiques. En aquest sentit, un de cada 5 catalans té problemes per mantenir la seva casa a una temperatura, si fa o no fa, adequada, tant a l'hivern com a l'estiu. És una dada que situa Catalunya tercera en el rànquing de països europeus amb més pobresa energètica, Joel Penya.
Són dades de l'últim informe de la Sindicatura de Greuges. Fent la comparativa, el percentatge de persones que no poden climatitzar casa seva és gairebé 3 vegades superior al de la mitjana europea. A més, també està 3 punts percentuals per sobre del 17% de la població espanyola. La síndica, Esther Jiménez Salinas, argumenta que la inflació i l'empobriment generalitzat són les causes d'aquesta situació al país.
Situem a Catalunya en una posició de fragilitat en la lluita contra la pobresa energètica per dues raons. La primera, l'empobriment de la població, i també, evidentment, un increment molt alt dels preus d'energia sense precedent, com a mínim, els últims anys.
L'informe també posa altres dades sobre la taula. Un de cada 10 catalans paga les factures de subministraments amb retard. A més, continua prevalent la desigualtat social. Una tercera part de les persones que no poden climatitzar casa seva són de nacionalitat estrangera i una altra tercera part són persones a l'atur.
8 minuts i les 9. Ja hi ha data d'estrena per la sisena i última temporada per The Crown.
The Crown. It's a symbol of permanence. It's something you are, not what you do. Some portion of our natural selves is always lost.
La primera part s'estrenarà a Netflix el 16 de novembre i la segona el 14 de desembre. Relatarà la vida de la reina des del 97 fins al 2005. Els primers 4 capítols mostraran la relació entre la princesa Diana i Dodi Al-Fayed i acabarà amb l'accident de cotxe. I a la segona part, de 6 capítols, s'explicarà com el príncep Guillem intenta refer la vida després de la mort de sa mare. L'actriu Imelda Staunton torna a fer de reina Elisabet II i Elisabet de Becky tornarà a interpretar el paper de Diana. Per cert, que el director de cinema Michael Mann ha confirmat que la seva pròxima pel·lícula serà Heat 2, la seqüela de l'aclamada pel·lícula que fa 28 anys van protagonitzar Al Pacino i Robert De Niro.
You want to be making moves on the street, have no attachments, allow nothing to be in your life that you cannot walk out on in 30 seconds flat if you spot the heat.
I per cert, que el director de cinema, que el propi Michael Mann i Meg Gardiner han escrit a quatre mans aquesta novel·la, Heat 2, que Mann vol dirigir a continuació. De moment no se sap qui hi haurà el repartiment. Parlant de cine, J. Bayona rep avui el Premi Màquina del Temps al Festival de Sitges. El director català va debutar precisament en aquest festival el 2007 amb la seva primera pel·lícula, El Orfanato. Des de llavors no ha fallat mai. Bayona, que també presenta el festival La Sociedad de la Nieve, recollirà el premi aquest vespre en una gala a l'Auditori del Malià. Ahir el protagonista va ser un altre director fidel al festival, el francès Just Philippot, que va portar a Sitges la seva última pel·lícula, Acid. Més detalls des de Sitges, Maria Cusó.
Segons un estudi de The Lancet, un 75% dels joves d'entre 16 i 25 anys està aterrit pel futur climàtic del planeta. L'ecoansietat o l'angoixa climàtica és una realitat i directors com Jacques Philippot la tracten al seu cinema. El francès, que el 2020 va guanyar el Premi Especial del Jurat a Sitges per la seva primera pel·lícula, La Nube, torna al festival amb Acid. El film explica la història d'una família que ha de fugir del seu poble després que una pluja àcida amenaci amb destruir-ho tot. En parlava el director.
Je raconte une histoire délicate, je raconte une histoire qui...
Explico una història delicada que bé podria ser veritat i ho explico de la manera més realista possible, però també per deixar clar que la nostra realitat no és aquesta. És millor, encara que no ho sembli. Però hi ha temes com el Covid, la guerra d'Ucraïna o el canvi climàtic amb els que ens hem d'involucrar i no podem prendre distància.
Je crois qu'on peut pas être à distance.
La pel·lícula que es va presentar al Festival de Cannes fora de competició encara no té data d'estrena a Catalunya.
Per cert, que avui llegim al diari El País una gran notícia pels amants dels passatemps. Després de 11 anys es publicarà un nou llibre d'un dels personatges més reconeguts i que alhora costa més de trobar al món, Wall-E. Després de més d'una dècada, l'editorial Bedablog ha anunciat el retorn de On és en Wall-E, amb el seu jersei de ratlles vermelles i blanques, texans i ulleres que viatja pel món a llocs que estan planíssims de gent i d'objectes. Serà el vuitè llibre de la saga, una edició especial perquè, entre d'altres, inclourà material extras com dibuixos retallables. El Petit Príncep torna aquest Nadal a la sala paral·lel 62, l'antiga Bars, amb la seva desena temporada.
I allà vaig a fer
Les funcions començaran el 5 de desembre i arribaran amb una escenografia renovada, però no és l'única novetat de la Perla 29 per aquesta temporada teatral. Al febrer també es tornarà a representar la meravellosa, però indispensable i obligada, Travi, que és l'espectacle de la família Pla, amb l'Oriol Pla al capdavant, que és una meravella que qui no l'hagi vist no es pot perdre, a la Biblioteca de Catalunya. A banda, ara ja es pot veure Papers de la Guerra, una obra dirigida per en Pau Vinyals i creada a partir d'una idea d'en Lluc Castells, que va reunir cartes escrites pel seu avi durant la Guerra Civil. Teniu temps fins al 26 d'octubre també a la Biblioteca. A més, des de divendres també s'hi representarà Hamlet, un monòleg creat per Sergi Balbel i protagonitzat per l'Enric Cambrai. També escalfa motors la temporada d'òpera a Catalunya, que passarà aquest curs per 15 ciutats i comptarà amb clàssics com Romeu i Julieta, la sarsuela Doña Francesquita, 8 títols en una quinzena de municipis. Obrirà Romeu i Julieta el dia 18 a la Faràndula de Sabadell i tancarà el cicle Turandot, l'òpera pòstuma de Puccini. Les entrades ja estan a la venda. Ràdio 1 estrena Una nova vida, un espai dirigit per la periodista i presentadora Romina Vallès. És un podcast que vol acostar la realitat científica i social amb què es troben les persones que volen tenir fills i no poden. Per exemple, les dones que volen ser mares més enllà dels 40, les que han passat un càncer, les famílies monoparentals... Aquestes són algunes de les preguntes que es farà Vallès.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro? Al podcast Una nova vida donem resposta a totes aquestes preguntes.
Una nova vida es publicarà a RAC+1 cada 15 dies. A la resta dels esports, en Repsol, avui els metges de la Federació Espanyola faran més proves a Lamine Yamal per decidir si es queda a la selecció espanyola o si se'n torna cap a Barcelona. Ahir el futbolista va arribar coix a les Roces després que els serveis mèdics del Barça li trobessin una lesió lleu a la cama esquerra. El club va enviar els resultats de les proves a la Federació, però igualment van demanar que hi anés per mirar-s'ho bé, és a dir, com a la mili. Com a servei militar, que deies que et feia mal el turmell, i deia, no em crec que tinguis mal el turmell, ves cap al quartel, t'ho miraven, i bueno, va marxa. Llavors sí, doncs aquí exactament igual. És a dir, no en tenen prou amb el certificat dels metges del Barça, que a sobre se l'han de mirar, i esperem que el facin tornar. En canvi, Condé, amb un esquinç de grau 2 al genoll dret, no viatjarà en França i tampoc no arribarà pel clàssic contra el Real Madrid el dissabte 28 d'octubre. Per tant, s'afegirà la baixa de Frenkie de Jong. Per la seva banda, sembla que Lewandowski ho té complicat, Rafinha té números per ser en el Barça-Madrid i Pedri segur que hi serà. A segona, l'Espanyol perd el lideratge i va perdre 3-1 al camp del Villarreal en un mal partit i ara està un punt per sota del Tenerife. Els de Luis García van encaixar dos gols abans de la mitja hora i encara que Puado va retallar distàncies una estona després del Villarreal B va sentenciar el partit a la segona part. Enviat especial de RAC1 a Villarreal, Edu de Batlle.
Segona derrota de la temporada per l'Espanyol i, a diferència de la primera, la d'ahir va ser dura i contundent, sense pal·liatius. El Villarreal B, superior en tot moment, va despullar les carències d'un equip desubicat. El jove davanter local, Jorge Pascual, va liderar amb dos gols als seus davant un Espanyol inoperant que perd el liderat de segona. Luis García diu que cal aprendre dels errors pel futur.
En el moment que bajas el nivel de ganancia de duelos, de intensidad, de ser agresivo en balones divididos, pues el rival te supera como ha sido hoy y hay que felicitarlo. Entonces por eso saco cosas positivas, porque debemos aprender de la derrota, gestionarla y saber que estamos en segunda plaza.
Tancada la jornada 10 a segona, l'Espanyol li ve un tram de calendari que fa pujada. Els quatre pròxims partits són contra equips de la part alta de la classificació, tres d'ells a casa.
A tot això, avui llegim a La Vanguardia que els màxims responsables de la Ryder Cup de golf tornaran a visitar Caldes de Malavella aquest mes d'octubre per valorar la viabilitat de la candidatura catalana per acollir l'edició del 2031. En un primer moment, la Ryder Cup va recomanar la construcció d'un tercer camp, però des de l'àmbit polític no es va veure amb bons ulls per la sequera. Aleshores, les dues parts van acordar redissenyar el projecte i habilitar les instal·lacions ja existents. Ara, els organitzadors de la Ryder Cup ho valoraran per decidir si l'emblemàtic torneig de golf enfila cap